Avui parlem del Pla de Prevenció dels Usos Problemàtics de Drogues i Pantalles.
Què és una addicció? Doncs mireu, segons l'Enciclopèdia Catalana, una addicció és una dependència psicològica i fisiològica habitual envers el consum de substàncies creadores d'hàbit i amb finalitats no mèdiques o envers una pràctica fora del control voluntari. Avui en dia el terme addicció és utilitzat en un ventall ampli de contextos per a descriure una inclinació, una obsessió, una obligació o una dependència física o psicològica excessiva. Però d'on prové aquest terme?
Originalment, addicte era qui seguia cegament el líder, sense criticar ni dir res. En llatí, addicti, no dicció. Però l'ús comú del terme addicció ha ampliat el seu camp semàntic a la dependència psicològica. En aquest context s'utilitza el terme en la drogadicció i els problemes d'abús de substàncies, però també es refereix als comportaments.
Doncs avui a Vincles parlem de les addiccions i de com s'enfronten des d'una vessant de la planificació. Avui parlem del Pla de Prevenció dels Usos Problemàtics de Drogues i Pantalles aquí al nostre poble de Sant Feliu de Codines. Bon vespre, com esteu?
Bé.
Hola, bona nit.
Bona nit,
Yael.
Bon vespre. Jo, és obvi que no... És evident que no he berenat clares d'ou.
No tens aquella veu fina.
El meu constipat i jo. I tenim aquí a dues convidades per parlar de que el passat mes d'octubre es va acabar la redacció del Pla de Prevenció dels Usos Problemàtics de Drogues i Pantalles aquí a Sant Feliu. I aquest pla és del 2024 al 2028. Està elaborat per la Diputació de Barcelona per encàrrec i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu. Avui, per parlar-ne, tenim amb nosaltres a la Caral Vinyals Segalés, regidora de Cultura, Feminisme, Infància i Joventut i Gent Gran de l'Ajuntament, i a la Montse Vilardell, tècnica de l'àrea de serveis a les persones de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines. Benvingudes.
Hola.
Bon vespre.
Bon nit.
Bon vespre, com esteu?
Bé.
Ets molt bé, molt contentes de ser aquí.
Molt bé. Doncs, comencem?
Comencem.
Doncs abans d'entrar en matèria en el nostre poble, no? Així més proper, buscant així informacions i notícies, ens sortia, per exemple, que segons el centre SPOT, que és el Centre de Prevenció i Intervenció en Drogodependències, deia que la dependència per la tecnologia ja és la segona addicció entre els joves, segons la llista que fa aquest centre SPOT del projecte HOME. El perfil majoritari d'aquests addictes a les tecnologies són els joves d'entre 14 i 15 anys, nois, és a dir, un jove masculí. I per contra, les noies, l'addicció, diguéssim, en primer terme és per les pantalles, però amb xarxes socials. No sé si ara veurem si aquí a Sant Feliu també és, no? És una mica igual, es detecta el mateix. I, a més, ha sortit una notícia recent, no?
Hi ha una notícia relativament recent, que és que Austràlia ha prohibit les xarxes socials a menors de 16 anys i aquestes noves lleis exigeixen bloquejar l'accés per part dels menors. I, clar, aquestes empreses podrien ser multades fins a una milionada d'euros, molts, perquè no sé si ho arribarien a pagar, encara que els hi posin la multa, no ho sé pas.
O si aquesta milionada representa alguna cosa.
O representa alguna cosa. El cas és que el govern australià ha implementat una llei que restringeix als menors de 16 anys la creació i l'ús de comptes a les xarxes socials, tan conegudes com Facebook, Instagram, Snapchat o TikTok amb l'objectiu de recolzar les famílies en la protecció dels joves enfront a tot el risc que suposen aquestes plataformes per a la salut mental. Així que obrim el meló.
Amb aquestes notícies.
Amb aquestes notícies, que jo crec que és un debat que està a la boca de tothom avui en dia.
Doncs...
Sembla que comencem amb aquesta entrevista. I en la introducció del programa hem vist que hi ha hagut un canvi al llarg del temps, no? quan parlem d'addiccions, ja que s'han incorporat a les més arrelades de sempre, com era el consum de substàncies, les que fan més referència ara a comportaments abusius i, en aquest punt, les que tenen relació amb l'ús de pantalles. Són les que últimament estan com més de moda o en generen més preocupació. En aquest sentit, el títol d'aquest pla, que des de l'Ajuntament heu promogut, ja deixa veure que aquest canvi de tendència, no? És pla de prevenció d'usos problemàtics de drogues i pantalles. D'on venim i d'on surt la necessitat, no? de crear aquest pla per part de l'Ajuntament?
Clar, bueno, jo... bon vespre. Jo diria que aquest pla, no, ve d'un primer pla que hi va haver el 2014, com a mínim d'un primer pla de drogodependències. No estic segura que es donés a la mateixa importància a les pantalles que dona aquest. De fet, era pla de prevenció de drogodependències. Per tant, no me l'he llegit, però jo diria que pel títol ja no dona aquesta importància. I per tant, no, els plans al final el que fan és recollir les accions que ja es fan de per si i els donen una mica de coherència, les estructuren una mica. Aleshores, la necessitat ve d'aquí, no, de les accions, les polítiques es fan igual, però és posar-li un rumb, un ordre, uns objectius, una diagnosi, uns recursos sobre un paper que no quedi tancat en un calaix, òbviament, que sigui dinàmic, que es vagi adaptant als temps, però que reculli, doncs, totes aquestes accions que algunes es farien igual i d'altres que es detecta que s'han de fer. Jo diria que venim d'aquí, la Montse, que té aquesta visió més tècnica, no?, i que, de fet, porta més anys treballant-hi, crec que pot donar, no?, més... Bueno,
una mica és el que ha explicat la Caral, el primer pla, a més a més, surt molt des de la part de serveis socials, és l'educadora social qui el lidera una mica i va molt enfocat al tema de drogues i, bueno, i totes les drogues, perquè drogues és un... Bueno, dius drogues i generalment la gent pensa en la part més de coca, heroïna i tal, i bueno, les drogues, gairebé hi ha qui considera que el cafè, no?, és una droga, llavors... és molt complicat poder discernir ben bé tot. El tema és que amb els anys, tenint en compte que era el 2014, sí que l'evolució del tema de pantalles en aquests últims 10 anys ha sigut molt potent, i tot i que en aquells moments ja se'n parlava pel tamany del municipi, en aquell moment es va considerar, suposo, més el tema de drogodependències, i ara sí que s'ha ampliat el ventall també a pantalles perquè han agafat molta, molta força.
Clar, és cert que el tema de l'addicció a les pantalles és relativament nou. Llavors, és com bastant lògic que abans no hi fos.
Perquè... Sí, sí. L'únic que el tema de pantalles, ja fa molt temps que es parla que les pantalles poden ser i seran,
sí, sí,
això que estem ara, no? I el que sap greu al final és que si haguéssim començat un pèl abans, potser no estaríem en el punt on s'ha arribat ara, una miqueta.
Perquè aquest pla és un pla que és obligatori que el tinguin tots totes les poblacions, el tenim nosaltres... perquè som més sensibles en aquest tema o...
No, definitivament obligatori no ho és. Jo diria que pocs plans que es fan als municipis són obligatoris. El que passa que aquest precisament el de prevenció d'addiccions l'ofereix la Diputació de Barcelona com un recurs en el catàleg de serveis que tots els municipis, no, que pertanyen a la Diputació de Barcelona poden accedir-hi, poden demanar-lo. Això no significa que la Diputació, clar, si demanes per fer aquell any 10 plans, doncs algun o altre no et donaran, no? Per tant, obligatori no és, però sí que et dona com aquest suport per redactar-lo.
Uh-huh. Val, per tant, aquest pla... Qui l'elabora?
Aquest pla l'elabora...
Una empresa.
la Diputació de Barcelona encarrega l'elaboració del pla a una empresa.
Exacte, i l'empresa es posa en contacte amb nosaltres i elaborem el pla de forma conjunta. Diputació, que està present a gran part de les sessions, igual que els centres POT, que també han vingut a sessions de treball del pla, Diputació, l'empresa, que en aquest cas és Eines, i nosaltres com a Ajuntament, amb diferents tècnics de diferents àrees, perquè al final tot el que és la, com que en el nostre cas és el focus és la prevenció de les addiccions, anem a parlar de coses que s'han de fer abans i prèvies, no?, per poder evitar aquesta addicció dels joves quan siguin més adults.
Perquè és un pla que, perquè ja diu el títol, és del 2024 a 2028. Per tant, és un pla relativament a curt termini, que després s'han d'anar renovant. O...
Sí, jo veig molt important que els plans siguin això, 4 anys, perquè si us hi fixeu el que deia la Montse, no? Les dependències o addiccions que hi havia fa 10 anys no són les dependències o addiccions que hi ha ara. La societat canvia, progressa o retrocedeix, com li vulguem dir, però aquests plans al final el que fan és, com el que he dit, ordenar polítiques, marcar un rumb. Són dinàmics. Sí que un mateix pla, no?, el pots anar modificant, però si canvia la base, l'essència, és important doncs, anar-los elaborant a curt termini per anar-los actualitzant més aviat.
Bueno, a més és cert que la població de Sant Feliu en aquests últims 10 anys també s'ha fet un canvi important. O sigui, el Sant Feliu de 2014 no és el mateix Sant Feliu que el 2024, igual que tampoc és el mateix de 94. Vull dir que s'ha d'anar aterrant i veient les diagnosis, el que ens van dient del moment en el que vivim.
Perquè les diagnosis, aquesta serà que parles de diagnosi, el pla parteix d'una diagnosi del municipi de Sant Feliu, que on ens trobem? Quan estem amb aquesta diagnosi, el pla què diu?
Que estem més o menys igual que tothom.
Sí, bueno, ni millor ni pitjor.
No, una mica, som un reflex de la societat.
No, sí, al final ens movem com una mica la gran part de la gent, no? I tant amb el que és l'ús de drogues, com és el que seria el consum de pantalles, no? que és el que més ha revifat aquests últims temps.
Clar, aquesta pregunta la veig molt interessant, perquè és com estem, bueno, clar, en funció de què ens comparem, no? Si ens comparem amb altres municipis, estem igual, o sigui, ni millor ni pitjor. Si ens comparem amb Sant Feliu de fa 10 anys, bueno, interessant, perquè hi ha algunes dependències, addiccions que deuen haver millorat, d'altres noves, d'altres que han empitjorat, per tant, també és una comparació diferent, i si ens comparem amb com voldríem estar, que això és una altra comparació, doncs estem fatal. O sigui, clar, no? Depèn de amb què et comparis.
Clar. Perquè, i aquesta primera fase que va ser, no?, de veure com estem, com es va portar a terme?
Aquí s'han fet entrevistes a persones concretes que es considera que poden aportar molta informació sobre l'estat de l'addicció a les drogues com a les pantalles. S'han fet grups de discussió amb agents i tècnics del municipi i s'ha passat una enquesta a tot l'alumnat de secundària del poble per saber de primera mà el jove realment quin és aquest consum que estan fent tant de les... Bueno, dic consum o ús, poseu el nom que vulgueu.
Sí, sí. Quan dius consum no vols dir consum físic, sinó d'ingerir, sinó consum de pantalles o de xarxes. O
sigui, aquest consum, com està realment la gent jove a nivell del municipi. I també s'han fet entrevistes amb joves concrets de fora també, a través de l'espai jove i això.
És molt interessant l'enquesta, entrevista aquesta que es va passar a les escoles, perquè al final les escoles t'assegures que allò arribarà als joves. És a dir, no és que jo estic al sofà de casa i m'arriba una enquesta que, uf, quina mandra, no la responc, sinó que tens un professor que et diu a l'hora de tutoria o que et demana que com a deures apunteu-vos a l'agenda que heu de respondre a aquesta enquesta. Llavors, d'aquí, no sé si com gairebé un 90% de tots els alumnes entre 12 i 17 anys, és a dir, de secundària d'aquí Sant Feliu, van respondre a aquesta enquesta. Per mi això és una base de dades increïble.
Sí.
Perquè aquest pla que està dins de l'apartat de joventut, almenys en la pàgina web, aquest problema és només de la joventut?
El tema és que parlem de prevenció. Si el pla no es digués de prevenció, segurament aniria molt més enllà. Però com que estem en prevenció, la prevenció la fem amb la gent jove i petita. Perquè, de fet, en tema pantalles ja es parla d'escola bressol. Que, o sigui, no estem parlant ja només de nens de 10 o 11, sinó que estem anant què passa amb aquells infants, no?, de 0 a 3, en què hem vist ja cotxets amb adaptadors de mòbil o de tablet per anar a passejar amb el cotxet enganxat a una pantalla. Llavors, per això, com que és la part preventiva, es tracta des de les edats més primerenques i, en aquest cas, des de joventut.
Exacte, tot i la transversalitat del pla, de parlar de salut, de parlar d'esport, de parlar de cultura, o sigui, al final, però el que diu la Montse, totalment.
Sí, em va sorprendre quan el buscava a la web de l'Ajuntament, buscava on està el pla, a veure si el trobo, i clar, està ubicat a la part de joventut, i és de les reflexions que fèiem, de dir, bueno, que poder la part de les pantalles, tot i que també és discutible, perquè crec que hi ha molts adults que també hi estem enganxats i molta gent gran que també hi està tenint aquesta dependència. I en quant a drogues, igual. Crec que un dels problemes majoritaris que hi ha en tema de drogues és l'alcoholisme i no, només és per gent jove, vull dir, molts adults que tenen aquest problema. No sé, a mi em va sorprendre que estigués ubicat només a l'apartat de joventut, que després a vegades... No, és...
Però, de fet, el pla... Ho detalla, que el públic objectiu d'aquest pla és sobretot els infants i joves, em sembla, però per el moment vital, no, que pots incidir per la prevenció, que deia la Montse.
Clar, la clau està en que és preventiu. No és un pla d'acció un cop... No?
Clar, de fet, acció se'n fa i no se'n deixarà de fer mai. O sigui, al final, tots els especialistes treballen per poder frenar un cop això i ha arribat, però clar, això... no ens atanya a nosaltres, nosaltres anem a preveure, no? A intentar no evitar, no? Però sí que minimitzar el risc, bé, és que és una nomenclatura complicada, però sí que tots aquells riscos derivats de tot això siguin els menors possibles.
Clar, per tant, a dins de l'aplicació d'aquest pla, la importància la tenen els diferents agents implicats en la vida del jovent, els agents d'oci, d'educació, la família, com s'estructura això dins del pla?
Definitivament. Jo penso que aquí l'Ajuntament de Sant Feliu el nostre paper és de coordinació entre els diferents agents, no, que poden beneficiar la prevenció. I, de fet, en el pla el que es dona importància és, no, a totes les entitats. De fet, un grup de discussió es va fer només amb entitats pel paper que tenen, de dir, si estic fent patinatge, no estic amb la pantalla o consumint. Llavors, aquí les entitats, aquests agents, són superimportants en la prevenció.
De fet, amb això que comentàveu, no, que és un pla de prevenció, mirant-nos el pla, aquí surt, sempre s'havia parlat, no, de factors de risc i de factors de risc en el tema del consum, i aquí apareix el tema de factor de prevenció.
De protecció.
Un factor de protecció, no, per evitar aquesta...
Bueno, que és el que comentava la Caral, no? Al final, tots aquells joves, que quan menys temps d'oci estrany d'aquest, que no sé què fer, tinc, menys temps estaré davant d'una pantalla, i més a més, no, també, en el cas de les pantalles... per tot el que incideix a nivell relacional amb els joves, vull dir que és que té les connotacions aquí, tot i que les pantalles poden ser una eina superbona, no? Com es converteixen i es tradueixen al final en un factor complicat. Llavors, protegir és l'obligació que tenim una mica nosaltres i prevenir totes aquestes dinàmiques.
Sí, és que, de fet, el pla em va sorprendre que ja, crec que és després de la diagnosi que diu que, de l'enquesta, de fet, entre 12 i 17 anys, que quan els hi pregunten que per què consumeixes o fas ús de les pantalles, el que responen és per l'avorriment. O sigui, en el moment que diuen per l'avorriment, i també crec que per la falta d'oci, quan aquí sempre... Jo m'abandero molt del teixit associatiu que tenim a Sant Feliu, esportiu, cultural, a l'Espai Jove, per exemple. Penso que hem d'aprofitar, no? Doncs aquest teixit associatiu, que no només al final és per diversió, també és per prevenir addiccions, per exemple. Tot i que, òbviament, no ho diem, no? El primer diem que és més com per formar part, no, del sentiment aquest de pertinença a Sant Feliu, però hi ha molt més que pertany a una entitat.
Sí, mira, de fet, tenim aquí... una mica el recull de l'enquesta que els hi va fer als joves del municipi, i quan se'ls hi preguntava per què els hi servien les xarxes socials, les respostes que van fer, i us les dic les primeres, amb l'ordre de per què més els hi serveixen, és per comunicar-se amb amics o familiars, xarxes socials, amics i familiars. Per passar.
WhatsApp es considera xarxa social, jo diria.
Però WhatsApp, no? També es comuniquen per Insta.
Per Insta. Sí, ja, parlen per Insta.
Sí.
Parlen
però
per
estem parlant d'amics i familiars.
Sí.
Passar l'estona i entretenir-me, buscar informació que m'interessa, compartir fotos i vídeos, publicar fotos, vídeos i continguts, consultar perfils d'altres persones,
saber de la vida dels altres, de fanejar, fer amics, conèixer gent nova, crear continguts propis, aconseguir likes i popularitat, lligar, buscar parella, fer bromes a altres persones, riure'm de la gent, trolejar, o no utilitzo cap xarxa social, que és el que menys van posar.
Encara és rar que hi ha algú que ho posa. Que, no sí. sé, és quasi bé estrany, eh?
Perquè són l'ús de les xarxes socials és molt usos de relació que haurien de tenir en viu i directe, diguéssim, no? Poder, abans de...
Perquè si parléssim de factors de protecció, està clar que no? Fer esports o estar amb associacions... Quins altres factors de protecció podríem...
La família. Al final, una de les...
Però la família... En tenim tots, de família.
Sí,
vull dir.
Però al final, formació a les famílies perquè siguin conscients del que representa tant les pantalles com les drogues pels seus fills, bueno, i que sigui per ells mateixos, eh? Perquè al final, quan fas molta formació sobre tot això, que és el nostre cas, una miqueta aprens molt sobre totes les implicacions que poden tenir. Llavors, jo crec que el primer, és un dels eixos de treball, és tota l'acció en famílies i formació amb les famílies perquè siguin conscients del que representa.
I també jo diria fer-los participar, que ells mateixos dissenyin l'oci que volen. És a dir, per exemple, a l'Espai Jove, no? Ara una de les accions que hem fet és la Comissió Jove, i aquesta Comissió Jove dissenya, planteja les activitats del mes següent. Clar, en el moment que els joves s'autogestionen les activitats, veuen que són part d'allò. Si són unes activitats que... No sé, has d'anar a entrenar, per exemple. Sí, ja haig d'anar a entrenar, però per què? Perquè m'obliguen moltes vegades, perquè jo em quedaria igual estudiant, mirant el mòbil, el que sigui, perquè tinc aquest compromís. Però en el moment que sóc jo qui decideixo quina activitat faré dissabte del mes següent, es fan molt més... Penso que és una bona manera de prevenir, no?, l'avorriment, l'addicció, tot això. Afegit al que deia la Montse.
Bueno, llavors també les escoles, no?, com a gran... a més, a part de detector, llavors, de quan hi ha addiccions, que en el cas, de, per exemple, els instituts sí que hi ha una part, no?, que depèn de què ells poden detectar, també hi ha una part preventiva en els centres de moltes coses que ja es fan, de tallers, explicar als nanos els riscos de moltes coses, no? Llavors, tota la part relacional, el que són les pressions de grup, tot això són feines que també s'aborden, per exemple, des de les escoles, que també són un factor de protecció pels infants i joves.
No, i el de més incidència, perquè a les famílies sí que les pots convidar a participar de... Però és que a les escoles, al ser educació obligatòria, l'infant, diguéssim, molt jove, no s'escapa d'allà, per dir-ho d'alguna manera. És com que hi ha de passar, sí o sí.
Clar, potser que la família hauria de ser el factor de protecció bàsic i és un dels més difícils d'arribar-hi, no? I per això ens hem de servir... No, com a municipi de tots aquests agents que ens poden ajudar a arribar a les famílies a través dels infants mateixos, no? En aquest sentit que dius tu, no? de l'educació obligatòria, perquè al final aquestes, quan fas xerrades o formacions per famílies, ara penso en clau de vincles com a associació de criança, no només en aquest tema de les pantalles, sinó en general, quan fas aquest tipus de formacions, acabes veient a gent que dius, mira, aquesta gent, bueno, si no hi vinguessin, jo crec que també hi ha, no? Hi ha un perfil que potser és el més difícil d'accedir-hi, que és el que s'ha de servir potser d'aquests agents.
Bueno, també en famílies sí que hi ha la part de serveis socials que treballa en famílies en concret. Bé, o sigui que al final hi ha un entramat important a nivell municipal per anar i arribar a la màxima gent possible, que és difícil sempre, perquè al final, quan parlem de prevenció, els adults tenim una tendència a parlar dels joves quan els adults som els primers consumidors. Llavors, entrem una mica en aquesta contradicció adulta de, bueno, t'estic dient que no consumeixis, però el primer que ho fa és un mateix. Llavors, bueno, és difícil, és molt complicat perquè tu estàs prevenint el factor de risc, al final. No que no ho facin, sinó que ho facin de la forma menys nociva i que els perjudiqui menys, no?, una miqueta.
Clar, en aquest sentit, recupero aquella pregunta que havia fet al començament, no?, de que no és un problema que afecti només els joves. Per tant, tot el que puguem fer també com a adults per ser conscients dels riscos que hi ha en nosaltres mateixos amb l'ús de drogues i pantalles, xarxes socials, etc., ja serà un factor de protecció per als nostres infants perquè en serem més conscients, no?
Sí, sí, totalment. O sigui, penso que les famílies són el mirall dels infants, o l'entorn, famílies i entorn sobretot. O sigui, no, és com, per exemple, quan obligues a un infant a llegir, si ell no veu que a casa es llegeix, aquest infant no llegirà. És el mateix amb les xarxes socials. Si veiem que els pares tenen el mòbil sobre la taula mentre sopem, doncs no demanis que aquest jove, aquest nen, nena... després no miri el mòbil a l'hora de dinar. O sigui, al final, les famílies i l'entorn són el mirall.
Mm-hmm. Anava a llegir una cosa que teníem apuntada per aquí, que m'ha agradat molt del pla, aquest marc teòric, per donar pas també una mica a una petita enquesta que hem fet a la gent que ens escolta. És que el pla, llegim una mica textualment, el pla parteix del fet que la presència de les drogues i les pantalles en la nostra societat és una realitat. Fins aquí estem tots d'acord, no podem pas negar-ho. I de la convicció que aquesta és una realitat que cal acceptar com a societat i integrar com a quelcom positiu, però també poderós, identificant aquells límits necessaris perquè la relació de les persones, tant amb uns com amb altres, es posi al servei de la salut, la felicitat i l'evolució com a comunitat. Llavors, en aquest apartat, el mateix pla planteja una pregunta que dona molt de sí, com podreu sentir tot seguit, que és la següent. La pregunta és aquesta. Cal aprendre a conviure amb les drogues i les pantalles o cal impedir-ne el seu consum? És a dir, cal prohibir-les?
La pregunta del milió.
És la pregunta del milió. Si us sembla, escoltem un àudio.
Ei, sí, Lídia, què tal? Soc l'Oriol Rifà i tinc 23 anys. Sí, mira, jo crec que hi ha una situació molt clara i és no hi ha res diferent entre les pantalles i les drogues, perquè les dues són una addicció. És a dir, jo crec que tractar-les per separat és un error, perquè penso que tenen la mateixa causa. Sí que és veritat que tenen uns orígens diferents. Per exemple, l'addicció a les pantalles perquè es fomenta perquè interessa el relat que venen, no? En plataformes com YouTube o ara X, no? Que s'ha fet, que potser ha visibilitzat més aquest problema. I també és veritat que el món de les drogues, igual que també ve acompanyat d'un relat, que també interessa que s'imposi aquell relat, ve acompanyat també per negocis que hi ha darrere d'aquestes drogues, igual que amb les pantalles. O sigui, jo penso que el debat que hi ha darrere és realment aquest conjunt d'addiccions justifiquen els beneficis que tenen certs actors darrere d'elles o no, eh? Vull dir, tinc la percepció de que sí que les drogues i les pantalles haurien de ser prohibides, però sí que és veritat que hi ha uns actors o certs col·lectius que tenen interessos en que no. Vull dir que jo crec que és un debat molt interessant.
Des d'aquí, gràcies a l'Oriol. Ell ens va dir això, que hi ha interessos subterranis en què no es prohibeixin, per exemple, les xarxes socials, com s'ha fet a Austràlia, o certes drogues, Com ho veieu, això? Perquè ell acaba dient que sí que ell veu que s'haurien de prohibir.
Clar, perquè no, comenta dues coses. El fet de que posa el mateix sac les pantalles i les drogues, no? Que no sé si això és correcte o no en el sentit estricte de per exemple, del pla. I llavors hi ha la part aquesta de la prohibició. Vosaltres veieu en el mateix sac, posaríeu en el mateix sac el problema amb les drogues i amb el problema amb les pantalles?
Jo només... Amb el tema de pantalles, jo penso que, tal com amb les drogues... A veure com explico això, eh? Però, no. És a dir, la pantalla, en el fons, surt d'una cosa bona. És una eina de treball. O sigui, al final, si tu vas a calcules quantes hores jo passo davant d'un ordinador, moltes, perquè jo treballo amb un ordinador contínuament. Treballo amb un mòbil al qual rebo trucades i m'envio missatges per temes de feina, per exemple. Llavors, per mi és una eina per treballar. Sóc addicte? Bueno, no ho sé, perquè estic treballant, ho estic fent servir per treballar. La droga, bueno, no surt ben bé del... del mateix lloc. No? Llavors, jo crec que la consideració per d'on surt cada una de les coses és molt diferent, perquè a més, si avui parlàvem, no? Si, amb una amiga que dèiem, si les pantalles, sobretot els mòbils, fossin un mòbil dels d'abans, dels que al principi que només trucaves, no estaríem parlant d'això, segurament. Per tant, és una mica diferent. Bueno, crec jo, eh?
Clar, potser les drogues en si, les pantalles en si, evidentment no estan al mateix sac. La problemàtica amb l'addicció a les drogues i la problemàtica amb l'addicció a les pantalles estarien al mateix sac?
Bueno, perquè al final quan parlem de l'addicció, el problema és que allò afecta negativament en la teva salut i pot afectar negativament a la resta, amb la qual aquí sí que les posem al mateix sac perquè poden ser molt dolentes, no? Llavors, és més pel risc que s'associa que no pas per d'on ve. Les xarxes, per exemple, quan ja es posen amb tot el tema de ciberassetjament, aquí entres en un terreny molt complex. Llavors, bueno, els joves han de tenir molt clar què posen, què diuen, perquè és que poden anar a la presó per posar a prendre algú a una xarxa. Poden fer molt mal a una persona distribuint una imatge de les quals no tenen permís. Clar, és que és molt complicat. La droga, què passa? Que si tu consumeixes molt i agafes el cotxe, pot ser un accident i no et pots matar tu, és que pots matar una altra persona. Llavors, jo per mi, al final, és tenir clar, no?, que tu pots estar a casa prenent una copa de vi i, bueno, tu mateix, ara, el risc és quan te'n prens bastantes més i surts i tens una baralla, hi ha violacions, clar, és aquí on hi ha el risc de tot plegat. Bé, no sé, encara li ho xerro molt, eh?
No, totalment. Jo no posaria el mateix sac ni l'addicció ni la problemàtica. O sigui, al final, i el plan també ho distingeix bastant, eh? Però per tot això que dieu, eh? A nivell d'addicció no és el mateix, està clar. Vull dir, una cosa són les pantalles, altra cosa són les substàncies. A nivell de problemàtica, sí, les dues tenen un problema directe amb la salut. Però el problema directe amb la salut és molt diferent. O sigui, per tot el que deies, Montse, però també a nivell de... que et canvien el comportament, que tens efectes del cos, això està clar. Però les pantalles, a més, o sigui, el que penso que fan és sobretot aquesta relació molt impersonal. O sigui, hi ha el problema aquest, no, que comentaves abans, de dir, no consumim junts, per dir-ho així, ja ni consumim junts, ja consumeixo des del sofà de casa, ja no surto de casa per relacionar-me. No, o sigui, jo penso que a part de l'impacte que té en la salut també té un impacte en les relacions, que segurament també es consumeixen drogues individualment, però les pantalles és que individualitzen completament la societat.
Clar, de fet, totes aquestes xarxes que s'intenten regular o prohibir el seu ús en menors de 16 anys, com comentàvem en la notícia d'Austràlia, per exemple, o altres llocs del món que n'han parlat, estan dissenyades, i això n'havíem parlat en algun programa aquell programa que vam dedicar a la neurociència, pot ser? Que el camí de l'addicció al final és el mateix, perquè el fet d'anar passant un videocurt darrere un altre videocurt el que fa és generar en el cervell una dosi de dopamina en el qual ens estem tornant addictes, no? Perquè són petites recompenses del cervell davant de vídeos curts, que això és el que genera aquesta solitud, és a dir, estic consumint una cosa que m'està generant un plaer momentani, del qual no em puc desenganxar i em quedo sol, aïllat, individualitzat, com pot ser una droga de consum individual, no? que et fa quedar-te a casa consumint allò i atrapat en aquell forat. És a dir, que jo sí que veig una part en què coincideixen, sobretot, no la pantalla en si, no? Sinó que abans ho comentava, abans de començar el programa, la pantalla en si o el telèfon en si, trucar algú, això no és un problema, no? El problema és aquestes coses que t'enganxen. Per què no pots deixar de fer scroll? Per què has d'estar... Què és el que et fa
perquè
que no
puguis pensat
parar?
Perquè no puguis parar. Exacte. És que al final hi ha algú que ho ha pensat perquè estiguis allà dando-le.
Una mica és el discurs que ens feia l'Oriol, no? O sigui, que hi ha uns interessos. Hi ha algú que ha pensat que això és un rèdit econòmic aprofitar-se d'aquesta vulnerabilitat del cervell humà, ja no només en adults, sinó en el sector més desprotegit, com són els infants i els joves, perquè veiem realment a nivell infantil i juvenil, la gent molt enganxada sense ser-ne realment conscient. Llavors, no sé això, si cal, si la paraula és prohibir o és regular o...
Sí. Home, si voleu, abans de seguir, escoltem els dos àudios següents, que són allò... Hi ha un parell d'opinions i després a partir d'aquí a veure...
Vinga, va.
Les expertes que diuen.
Hola, sóc la Maria Guitar, tinc 47 anys i estic completament d'acord en que s'ha d'impedir l'ús de pantalles i la consumició de drogues, està claríssim. L'únic que estem en una societat que sembla que si fas impediments estàs mal vist. No sé on estem arribant, però està claríssim que s'ha d'impedir. Hola, sóc la Maria Guitar, tinc 47 anys i estic...
Hola, sóc l'Anna i tinc 23 anys. Jo crec que cal aprendre a conviure tant amb les drogues com amb les pantalles, perquè crec que impedir-ne el seu consum és una cosa irreal dins la societat que vivim. Tipo, per exemple, hi ha moltes drogues que són il·legals i tot i així segueixen consumint. I trobo que és com retrasar lo inevitable. No sé com explicar-ho. Crec que tant les pantalles com les drogues estan molt a dins de la nostra societat, juguen un paper bastant important, desgraciadament. Són bastant diferents perquè les pantalles et poden aportar moltes coses bones i les drogues, des del meu punt de vista, cap ni una, a part d'uns moments de diversió, però que no compensen absolutament gens. Llavors, no sé si les podria comparar, però en resum, jo crec que cal conviure, bueno, aprendre a conviure amb elles i donar les eines necessàries per saber créixer envoltada de drogues i de pantalles i no fer-ne un mal ús d'aquestes.
Han sortit moltes coses, eh?
Fem aire, per favor.
Sí, perquè d'entrada, quan parlem de drogues, jo crec que el que s'interpreta quan dius addicció a les drogues o s'han de prohibir les drogues, jo crec que la majoria pensa amb el tipus, no?, que se'n deia, no sé si ara és correcte, les drogues dures, no?
El que deia la Montse abans, sí,
no?
De, sí, de pues, drogues.
La cocaïna, sí. L'heroïna, el cannabis com a molt, i el cannabis encara estaria allà, que potser allà. Hi hauria gent que ni li consideraria droga, potser, fins i tot. Clar, llavors, jo crec que hi ha molta gent que ja entra amb la idea d'aquest tipus de drogues i drogues també és l'alcohol.
El tabac,
i estan començant a regular alguns llocs el tema de les begudes energètiques,
aquest
com a droga,
també,
que també al final, perquè genera addicció. O sigui, no? És aquest punt que, i com t'afecta a nivell de...
I els vàpers.
Els vàpers, que és un altre
món. I a mi el que em va preocupar molt és per festa major, no sé si ho veu veure, però hi havia aquesta droga que és com un... que s'inhala, no? Que és com un globus globus que va amb un... No sé com és, un oxigen o alguna cosa, un diòxid. I això no està regulat, perquè el primer, clar, que vam fer és anar a la policia i dir, ei, requiseu això, és que no està regulat.
Ah, perquè això es compra, és a dir, vas a comprar-ho en una botiga i et venen això. Ah, no, veus,
doncs
jo,
mira, no ho
sé,
això...
Abans de la festa major, dins d'una de les accions que estan marcades en el pla, és que... Es fa una formació a les entitats que formen l'espai de barraques amb un tema de consum responsable d'alcohol en els teus clients, no? I jo vaig anar... I és molt divertit perquè al principi de la formació t'explica un fotimer de drogues que jo vaig quedar flipant. Dic, és que em sé un terç de les drogues que hi ha avui en dia al mercat. Dic, però soc molt vella, tio. I ara és molt fort, hi ha moltes coses, no? Llavors, clar, i algunes són com, bueno, el cafè, no? El cafè, al final... genera hipertensió, bueno, no sé com dir-vos que... És
clar,
una cosa...
les begudes aquestes energètiques, una de les coses que porten són... és cafeïna.
Clar, bueno, és que per això hi ha llocs que estan començant a legislar per poder evitar que els adolescents, perquè van tots, amb la llauna aquella enorme de... allò, que hi ha merda, perdó, per dir-ho així, planament, però per un tubo.
I de fet en el pla surt això que... O sigui, em va cridar l'atenció això que deia, el consum de vàpers i begudes energètiques està molt extès entre la gent jove. És com, no fumen, però fumen vàper, no? No fumen tabac, aparentment, però fumen això que tampoc saps què deu
portar. És que el problema del vàper és que el tema és que no saps què porta.
Que no saps què porta.
Aquest és un dels...
Si està assegurat que no és
perjudicial, però el problema és que
no
se sap.
Saludable no ho és, no.
Per això, per això. Llavors, no sé, clar, aquí hi havia la, la dicotomia aquesta, prohibir o no prohibir. Clar.
Per on comencem?
En el punt en què estem, prohibir ara és molt difícil. És a dir, ara et venen i et diuen, et prohibeixo fer servir el mòbil i dius, hola, què tal?
Clar, però estem parlant, si parlem de jovent, també.
Clar, el tema, jo, per mi, és regular. No és prohibir, és regular.
Sí, jo crec que la paraula és un ús responsable. I per arribar a aquest ús responsable, cal regular, no? I sobretot en l'edat aquesta, de, que pots incidir. És a dir, als 12 anys, que és quan el teu entorn comença, no? Ara crec que és amb 12 anys que comencen a tenir mòbil.
O abans.
Regular, aquí. O abans.
Però regular l'ús del mòbil, o sigui... Jo és que en aquest aspecte sí, també soc radical. Tenim, sí, jo crec que els menors no és regular.
No, però tu no regules, però tu regules l'ús. Per tant, quan regules l'ús, és com, això és com l'alcohol. Els menors de 18 no poden, no poden consumir. L'alcohol és una droga regulada.
Exacte.
Perquè la llei diu que no. Els opiacis, que són farmacèutics, que si vas a prendre un dia a fer pan, és una droga regulada. Mm-hmm. Perquè te la pots prendre. Exacte. Perquè pots, perquè tens una recepta que te la pots prendre, i si no la tens, no te la, no te la pots prendre. Però això és igual, és regular aquest ús. Mm-hmm. Crec, eh?
Que el problema és que l'alcohol, no? Menors de 18 està prohibit, ja, però el gran problema que tenim, posem per cas, per festa major, és la venda d'alcohol a menors, o sigui, el consum d'alcohol a, de menors. És a dir, que a vegades regular no significa directament un èxit en...
Sí, però m'ha arribat un punt que, per això jo deia abans, que amb el tema de l'alcohol, està prohibit la venda d'alcohol a menors, però és que la majoria de menors, molts menors dels que consumeixen, són els pares mateixos que els hi faciliten l'alcohol, en molts casos.
Jo vull puntualitzar,
no estem parlant de, quan no parlo de nanos de 14, però amb nanos de 17 anys, jo he sentit a molts amics meus, li compro jo l'alcohol perquè prefereixo que beguin el que jo els dono que beguin una altra cosa.
Clar,
jo,
és llavors, el que dèiem abans.
Però vull dir que això, quan algú digui això, sobretot digue'ls-hi, que està prohibida la venda i el subministrament, O sigui, subministrar alcohol és el igual menor de penal que vendre. Està en el mateix lloc ara mateix. Si tu llegeixes la llei, diu això. Vendre o subministrar. Que això és la paraula...
Clar,
màgica.
És complicat, per això, perquè jo no, encara no estic a aquesta edat. Encara no he subministrat
jo
res.
Encara no estàs a l'edat de subministrar.
No, però clar, sí que tinc amics que tenen fills més grans i diuen això, prefereixo explicar-li com es fa un combinat una mica bé, que s'hi posi gel amb una quantitat, clar, que es posi un cert tipus d'alcohol i amb una quantitat, amb alguna cosa barrejada, que no que facin un botellón, es foti mitja ampolla de Jack Daniels o de no sé què deien, amb, no? Clar, i penso, doncs potser si arriba aquest moment jo també li explicaré com es fa un... Clar, no, és allò, no, prohibeixo, si li dic que no begui, no em farà cas. Perquè
com a
una persona de 17 anys...
Com a família és la paperassa que tens a sobre, és molt gran, la tens tant amb el mòbil com amb la... Perquè amb el mòbil igual.
No.
Quan tothom té mòbil, el teu fill és l'únic que no en té, queda fora de tot, no es pot relacionar ni quedar amb els altres perquè no està al grup de WhatsApp. Que és que al final, què fas? L'illa és de la societat. El tens allà com un, no sé, un ermitany a casa.
Aquí és el tema, no?, que estaves encetant tu abans, Jael, que potser una cosa és, per exemple, un smartphone, no és el mateix que un telèfon d'aquests que només serveixen per trucar, i potser això sí que s'hauria de... Igual que està prohibit vendre o subministrar tabac a menors, no? Tu no li donaràs un paquet de tabac al teu fill de 10 anys perquè vagi fent, no? Perquè vagi provant, doncs no pots tenir aquest tipus de telèfon, o sigui, que no el pugui subministrar, que sigui... Tu volies dir això?
Sí. No? Ara hi ha debat així, una mica.
Però clar, però s'ha fet... Però
ens falta un cafè. Sí. Ah, no, cafè, no sé.
Que és broma. Que és... Jo ho he dit per posar exemples.
No. No, és que tu has dit de broma, però jo això, documentant-nos per fer el programa, sí que està el
bueno,
cafè.
Clar, està perquè està normalitzada. Al final, la normalització de la droga fa que la vegis millor. I una de les coses que a mi més em sorprèn, i que això parlant amb altra gent, altres municipis i altres tècnics i tal... que una de les coses que més ens sobta, a més amb el tema de drogues dures i porros i coca, inclús amb ratlla, és que abans la gent s'amagava. Ara, hi ha penya que tant li fot. Al mig del bar, vinga, i allà al mig, que tant els hi fa. I a mi això és el que penso, hòstia, on clar, hem fet aquest clic, no? Perquè quan érem joves, nosaltres, o sigui, que veies el pare d'algú, que si un fumava o l'altre no sé què, era com que no et vegi ningú. Ara, aquesta com, és que m'és igual, i no amb joves, i prou, també amb adults, vull dir que aquesta com, bueno, normalització fa com
cosa. Igual
que
hem normalitzat això que dèiem abans, no?, d'un infant petitó que va amb cotxet i té un suport allà per anar mirant el mòbil. O sigui, en quin moment hem normalitzat això? I dius, no?
No ho sé, en un mal moment.
No? Clar, i lligat a les prohibicions, de fet, moltes xarxes no són, o sigui, no estan permeses, per, no està permès que menors de, no sé, 5, 14 anys, o depèn de cada xarxa, però que s'ho en facin. Quants menors de 16 anys tenen, no sé si és Instagram, que és per fins a 14.
TikTok, Instagram, sí.
Quants en tenen? O sigui, la majoria.
No està del tot ben regulat, perquè sí que és cert que és el que diu la política
d'ús.
Sí,
vull dir que regulat
però
està,
en el moment, clar, però en el moment que jo em vaig a fer una compte i tinc 12 anys, doncs posaré un any, que no és el de veritat, clar. I ningú m'ho comprovarà. Clar. O sigui, al final, està molt bé, no?, que les empreses s'abanderin, per exemple, de, sí, la nostra xarxa social, precisament per prevenir, no la poden utilitzar menors de 14, però tampoc fan res a la pràctica perquè així sigui, no? I és el que passa, jo crec, amb moltes altres coses que generen addicció.
L'única... Perdó, però l'única idea és perquè recolzar una mica que abans deia la Lídia, no?, que, tot i que això és cert, amb el mòbil sembla que inclús les famílies tirem una tovallola i els donem un mòbil a un nen de 6 anys, no?, que tenen mòbil propi, que jo flipo, quan no se t'acudiria mai donar-li un got de xupito, tio, ni un, no sé, ni un, no li donaràs un tequila al teu fill, no? Però el mòbil sí. No sé, és com curiós.
Clar, jo moltes vegades penso que fa com 150 anys on els nens fumaven. O sigui, el tabac estava ben vist, estava acceptat socialment, no només en els adults, sinó que els infants, a partir de 10 o 11 anys... fumaven.
O el pan bisucre.
És el que anava a dir ara.
Sí, ja, però penseu una cosa, a principis del segle XX es consideraven adults els nens de 7 anys.
Clar, perquè treballaven. Anaven a treballar i fumaven el seu cigarret.
També es morien abans.
Tampoc es coneixia.
No se sabia.
No se sabia riscos.
Llavors es va començar a regular quan es van començar a veure tots els riscos perjudicials que hi havia per la salut, que és una mica el que jo penso que passarà amb els smartphones en general i amb les xarxes socials en concret.
Ha hagut un canvi molt bèstia amb la regulació des de que nosaltres érem adolescents fins ara. Perquè quan van començar a prohibir que en els locals... tu no, Caral, però les altres...
Jo no he viscut, exacte, per sort.
Tu podeu ser l'única, perquè jo crec que les altres hem viscut que es fumava a tot arreu. Que jo he fumat a les classes de la universitat.
Jo no.
A dintre la classe.
Jo no.
Jo dins de la universitat no.
A l'avió,
a darrere
de... A dintre un avió...
Però jo no es podia a la classe.
Però és això, que aquestes polítiques anaven acompanyades de realment com un seguiment. És a dir, a part de prohibir-se, si algú feia, se li posava una multa, per exemple. Clar, ara, amb les xarxes socials, TikTok prohibeix l'ús a menors de 14, però si algú fa, no se li posa una multa. O sigui... està molt bé que ho prohibeixin, però hi ha un seguiment aquí.
L'adult o el
que
ho fa?
Clar,
bueno...
No.
Multes el pare, que és el responsable d'aquella criatura.
És un exemple, però sí. Però vull dir que no hi ha unes conseqüències si et saltes la norma.
A mi el que em sap greu d'això és que fa temps que s'alerta de la... És que no és una cosa... No sabem fa un parell d'anys que això és dolent, que fa temps que ho sabem, llavors... Penses, jolín, és perquè no escoltem a la gent que en sap una mica i fa temps que va dient que s'ha de posar mà en aquest tema.
Sí, de fet, un dels programes de... No recordo el nom, soc molt dolenta amb els noms, però un dels programes que van fer a TV3 sobre l'addicció de la xarxa i tot això, sortia un psiquiatre especialitzat, que em sembla que és de Sant Joan de Déu, que deia això, no? Deia, anem a dir les coses clares. O sigui, ja fa molt temps que s'està dient que això, l'ús... abusiu de xarxes socials i de jocs en línia, està directament relacionat amb problemes d'addiccions, depressions, intents de suïcidi. Ja ho sabem. O sigui, ja ens ho estan dient així de clar. Sisplau, fem alguna cosa. Famílies, no poseu més l'excusa de és que tothom ho té, és que què vols que hi faci? I va ser com molt clar de dir, sisplau, vull dir, com més ho hem de dir? I penso que hem d'agafar aquesta...
Estàs parlant de la part més relacional i la part de salut mental, però hi ha una part de... males posicions de cos,
sí, sí, sí,
vista...
Clar, vull dir que, anem a l'extrem, eh? Anem a l'extrem més de suïcidis
que,
i...
Però que hi ha una part de la salut mental i una, sí, part, sí, física, sí, de que quan més estona estàs empotrat en una cadira mirant un mòbil, menys temps estàs corrent, el cos, sí, cada, sí, vegada està... Bueno, no? Que
capacitat d'atenció, problemes d'aprenentatge, problemes per dormir... Vull dir, la llista, sí,
de relacions socials, de tot.
Però per la contra, cada vegada, a tot arreu, a les escoles, a les feines, tot, hi ha més pantalles, més ordinadors, sí, més tauletes...
Jo per això diferenciava la part que és l'eina de la part del que és l'ús fora del món laboral i del món d'aprenentatge, diguéssim, perquè, evidentment, si tu ja saps que estàs fent un ús molt important durant la jornada laboral, com a mínim, fora d'aquesta jornada, tingues la capacitat de no estar tot el dia enganxat, perquè és aquí on estàs fent la sobreexposició, que segurament ja és dolent el primer, però com a mínim no ho incrementes.
Que és que els beneficis de les pantalles, o sigui, segur que són molts, infinits, o sigui, n'hi ha molts de beneficis. El problema és l'ús irresponsable que fem d'aquestes pantalles, sens dubte.
De les xarxes, eh? Sí, principalment.
Doncs ens quedem amb aquesta idea, no?
Sí. No sé si tenim, sí, més temps, Marina, per posar àudios que hem rebut.
Ah, tenim uns 8 o 9 minuts, vull dir, si voleu podem, sí, posar algun àudio.
Sí, clar, perquè
acabarem de posar els àudios que, sí, ens han enviat.
Que tinc pendents?
Vinga.
Vinga.
Hola, jo sóc l'Anna, tinc 22 anys i, bueno, pel que fa a les pantalles, penso que impedir el consum és pràcticament impossible a dia d'avui, però que sí que potser es podria o caldria regular una mica com el consum o l'ús que fas, no, de les pantalles, perquè, bueno, per exemple, des del meu punt de vista, des de la meva experiència, jo les pantalles les faig servir tot el dia, o sigui, absolutament tot el dia. O sigui, no vull dir que tot el dia estigui davant de l'ordinador o del mòbil, però sí que és veritat que per tot el que faig durant el dia m'és imprescindible tenir l'ordinador o el mòbil. Llavors, ja sigui per parlar amb algú, per a la uni, estic tot el dia prenent apunts amb l'ordinador, estudiant a la Bíblia amb l'ordinador, si he de consultar coses amb l'ordinador o amb el mòbil. És que és igual, per coses tan senzilles com, jo què sé, mirar si hi ha el retras al tren, si llegir les notícies, també ho faig per el mòbil, llavors música pel mòbil, després quan estàs abans de sopar mirant la tele... No sé, és com l'ús diari que fas de les pantalles, jo crec que ara mateix és pràcticament impossible com abolir-lo. Sí que penso que cal regular, o més que regular, com consciència sobre quin ús li estàs donant a les pantalles, més que el temps d'ús que els hi estàs donant. Perquè, uf, a veure que m'expliqui.
Bon dia, sóc Àngel Falqués, del programa Vivències. Sobre el tema que pregunteu, crec que prohibir sense més no soluciona el problema i fins i tot pot ser contraproduent. Recordeu quan els Estats Units van prohibir l'alcohol i van crear Al Capone? La solució seria que aquesta gent no sentís aquesta necessitat, però això ja no sé com fer-ho. Si no, ja m'haurien donat el Premi Nobel.
Doncs mira, li donarem el Premi Nobel a l'Àngel. És que realment és veritat, eh? Una mica la gent... És molt interessant els àudios que m'han anat rebent, perquè ens ha contestat gent de totes les edats i que té una vivència molt... molt diferent, no?, de l'ús que se'n fa en primera persona, però al final tothom més o menys acaba tenint els mateixos debats interns, que és una mica el que hem acabat posant aquí sobre la taula i el que estructura el pla, com molt bé ens explicava la Caral. No sé si en tenim de disponible algun més o si voleu dir alguna cosa.
Jo empatitzo molt amb l'Anna, eh? Ah, bueno, no sé si... Jo empatitzo molt amb l'Anna amb això que deia, no? Que al final és inevitable no utilitzar les pantalles, però és que posa't un exemple molt clar, no? Estudiar, treballar, mirar si el bus va a l'hora i la tele. Però també dic que veig la importància de buscar activitats que no impliquin pantalles. O sigui, sí que és cert que no és tan important el temps, sinó la qualitat o l'ús que en fas, però és superimportant també buscar aquella activitat que no t'impliqui l'ús de la pantalla.
A mi em fa gràcia, quan érem petits, que ens deien, quan mirava molta estona a la tele, has quedat al cap quadrat, eh? Imagina't ara, si els avis estiguessin aquí, dirien, no, hosti, nens, no, el cap quadrat, no.
Però és que el canvi no és individual. O sigui, si jo vull deixar, moltes vegades ho dic, jo ara llançaria el mòbil, però és que és impossible llançar-lo. Al final és la meva eina de treball, pràcticament. No només de socialitzar, o part de sociabilització, és que és una eina de treball. Llavors, és impossible que jo em desfaci del mòbil. És
de l'eina.
De l'eina, o de l'ordinador, o de el que sigui. És que hi hauria d'haver un canvi, és a dir, m'haurien de... A Segalés hauria de passar el retard del bus en paper. O sigui, clar, però jo d'això me n'haig d'enterar. Per tant, no és que la meva voluntat de deixar d'utilitzar les pantalles, sinó que, i aquí entenc, no, quan les famílies diuen, no és que tothom ho fa, és que no sé què. Sí, és que és veritat, si tothom ho fa, jo no ho puc deixar de fer.
Bueno, és el que dèiem, no? Una cosa és fer servir l'eina i l'altra és quin ús se'n fa, quina quantitat i què deixes de fer per fer això.
Sí, sí, no? Hi ha com una mica de que ets tu que pots escollir no fer una activitat sense pantalla, però hi ha una part que és, si no utilitzes la pantalla, quedes aïllat de la societat.
Una vegada vaig anar a vacances un mes sense mòbil i us dic que és el millor que he fet. O sigui, una sensació de... No haver de contestar WhatsApp. Oh, és com un luxe, no? Arribar a casa i dir... No passa res. O sigui, arribes a l'hotel, no passa res. No tinc el mòbil.
Hi ha una pel·li, és que ara he pensat en una pel·li que em sembla que es diu Jo no puedo vivir sin... O no puedo vivir sin ti, o alguna cosa així, que és parla en clau d'humor sobre l'addicció al mòbil i la teràpia que fa el personatge principal per desfer-se del mòbil. I una mica li diu tot el que puguis fer sense el mòbil, fes-ho sense el mòbil, no? Perquè es mirem l'hora al mòbil. Potser hi ha coses que podríem fer sense el mòbil.
És el que dèiem, moltes d'aquestes coses que comentava l'Anna, que és impossible fer sense el mòbil, tota la vida les hem fet sense el mòbil. Vull dir que pots anar amb autobús i no tindrà mòbil i si ve un retard t'esperaràs. I hi ha moltes coses que creem aquesta dependència, crec, perquè és més fàcil, perquè és una eina més ràpida, més...
I perquè el mòbil ens ha acostumat a la immediatesa de les coses, no? Al final, si que vaig tard, aviso amb un WhatsApp a la persona que potser m'està esperant i li dic, vaig tard, abans no avisaves, arribaves tard i ja està. I clar, si algú t'esperava... Doncs...
O arribaves a l'hora que havies quedat i no avisaves.
I no avisaves.
I no avisaves. Doncs em sembla que la Marina ens està enviant un WhatsApp dient que se'ns acaba el temps ja, la immediatesa.
Doncs sí.
Doncs res, intentarem fer reflexió. Podem fer algun experiment social aquí a Sant Feliu de Codines amb uns quants joves. Deixeu el mòbil i torneu i ens expliqueu com us ha anat la setmana. Què? Un programa? Seria un programa, això?
Ah, seria un programa. Home, jo tenia una idea.
Què?
Podríem fer-ho. Sí, estaria bé. Doncs bé, fins aquí aquesta conversa amb la Caral Vinyals com a regidora i la Montse Vilardell com a tècnica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines. Moltíssimes gràcies a totes dues.
A vosaltres.
Merci.
Fins la propera. Fins gràcies a la Marina. Bona nit. And I hope you're thinking of me as she laid down on your side. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. But I know I'm on the losing streak as I pass down my old street. And if you wanna show, just let me know and I'll sing in your ear again. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. 'Cause baby,